Okay, ladies and gentlemen, benvinguts. Welcome to this event organized by the LSE Catalan Society and the London School of Economics and Political Science. As you can imagine, it is a pleasure for the Catalan Society to present an event with Mr. Laporta, Mr. Joan Laporta, president of the Barcelona Football Club. The importance of this club as a social institution in Catalonia goes far beyond football or even sports, as I am sure that Mr. Laporta will explain to you. But Barcelona is mainly known abroad because of his contribution to the history of football. And someone could wonder, why should the Catalan Society organize an event about football? Maybe someone could wonder, someone else could answer, as Bill Shankly did. He said, as most of you may remember, that many people believe football is a matter of life and death. And he said that they are wrong, that football is much, much more important than that. Well, I'm not sure about it, but in any case, I'm sure that your attendance here is the best answer to the question. So I would like to thank in name of the Catalan Society to you for coming, and I would like to thank especially Sir Howard Davis for chairing this event, and obviously to Mr. Joan Laporta for having kindly accepted our invitation to speak here. Many thanks.
Well, welcome to the school. I'm Howard Davis, the director, for those who are visiting us today, and we're delighted to welcome Mr. Juan Laporta and also the others of his party who have joined him here. I'm going to speak quite briefly just to introduce, but also to help you, Mr. President, get a view of the sort of audience that you are facing. And so what I first need to do, I think, is to find out how many Chelsea supporters there are in the room. Who's prepared to be brave? You've only got five or six Chelsea supporters. And how many Barcelona supporters? And by this, just a minute, I mean people who have actually been to the Nou Camp and seen a game, not the glory supporters, okay? So, right, okay, about a half of the room. And then who is prepared to be even bolder than the Chelsea supporters and to confess to being a supporter of Espanyol? One. Thank you. Thank you. And lastly, even bolder, who is prepared to confess to being a supporter of Real? Well, I hope that's helpful to you on the principle of know your enemy. Now, my interest in today is partly as director of the school, and in that capacity I'm happy to congratulate the Catalan Society on organizing this event. We are going to hear something about football, but something about economics too, because I think that you're going to tell us something about the economics of the club and of the game. But as much as president of the LSE, I think I have a more useful status in this meeting today, in that I am and have been since birth a supporter of Manchester City. And if Barcelona can do as well this week against Chelsea as Manchester City have done this season, you will be a very happy man going back to Catalunya, because we have played twice against Chelsea this season and they have failed to score against us. We won 1-0 with a penalty from Anelka, a player now surplus to requirements for us, and we did a very creditable 0-0 draw at Stamford Bridge, which I enjoyed greatly. So I hope that that is a good omen for you this week, because I am not among the five or six Chelsea supporters. I'm rather the reverse, I might say. Now, Mr. Laporta is the president of the club, has been since February of 2003. In real life, he is a lawyer, but we won't hold that against him this afternoon. He is going to speak to us about the club, its place in Catalan life, and something about the economics of the club, and he's going to speak to us partly in Catalan and partly in English, but at the end he will be happy to take questions in English, or indeed in Spanish or Catalan, if that is what you would prefer. So without any more ado, I'm going to hand over to President Laporta. Thank you.
Well, good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank you most sincerely for the privilege that you have given to me of speaking to an audience such as yourself. Well, the organizers, when they invite me to this act, they told me that I could choose if I want to, well, choose between English and Catalan to deliver my speech. Well, with all due respect to the audience, I've chosen the language of my parents, the language of my brothers, my friends, and the people I work with, my colleagues, which is my own language, is the language of Football Club Barcelona, and at the same time is the own language of Catalonia. Well, Catalan language is a language that has a history of more than 1,000 years. That means that it is spoken by nearly 10 million people in Europe, which is astonishingly, I cannot understand, is not recognized as official language for the European Union. As a result of which we Catalans cannot address the European institution in our own language. Well, I'll give my speech in Catalan as a kind of homage for the language of my country, Catalonia. Bé. Thank you. Of course, for those unable to follow the speech in Catalan, there is a translation in English and in Spanish. Well, la conferència, el títol, és a l'esprit del Barça. Bé, senyores i senyors, com els he dit abans, en primer lloc el que vull és agrair-los molt sincerament el privilegi que m'han concedit en permetre que m'adreci a l'auditori en català. Ja ho he dit al principi, hi ha una part, ho ha dit Mr. Howard, que serà una part majoritària en català, hi haurà la part econòmica en anglès i també doncs, estic a la seva disposició per fer-ho en espanyol o contestar les preguntes en castellà. Bé, en primer lloc, dir-vos que és en actes com avui que copsem la veritable transcendència del Futbol Club Barcelona. M'agradaria començar el meu discurs dient qui som. Venim de lluny. Som els dirigents d'un club amb 105 anys d'història. I venim de molt més lluny encara, perquè venim de Catalunya, un país mil·lenari que vostès coneixen prou bé. L'insigne doctor Josep Trueta els va explicar la nació catalana de manera excel·lent a la seva obra The Spirit of Catalonia, l'any 1946, escrita precisament durant el seu exili a Anglaterra. Venim de Catalunya com a representants del Futbol Club Barcelona, un club de futbol amb més de 105 anys de vida. Una vida viscuda de manera intensa i sempre confosa amb la història del nostre país. El Futbol Club Barcelona, com bé sabeu, faré una referència als orígens, que és amb Joan Gamper qui el va fundar, i després, si de cas, doncs, ja parlarem dels temps actuals en els quals doncs, tinc el privilegi de presidir el club. Bé, com bé sabeu, el Futbol Club Barcelona el va fundar Joan Gamper. Gamper era un jove comerciant suís que va quedar doncs, imbuït per a l'esperit dels esportments anglosaxons i va arribar a Barcelona i en aquell temps ell mateix amb aquell esperit va contagiar els joves esportistes catalans d'aquest esperit dels esportments anglesos i també a la mateixa hora ell va quedar totalment contagiat pel país fins a convertir-se en un català d'acord i de fets. L'esperit del Gamper, jo diria, que transformat per la història i el tarannà de les persones que han guiat el Barça, és encara avui a l'esperit del Barça. Si observem l'escut del Futbol Club Barcelona, veurem reflectits els valors essencials del nostre club, perquè doncs, podem veure el civisme, el catalanisme, la universalitat del club, reflexades amb el que seria la creu de Sant Jordi, les quatre barres i els colors del Barça, que són universals, els colors blaugrana. Són reconeguts arreu i admirats arreu. Com bé sabeu, el Futbol Club Barcelona va néixer el 1899, en un moment de gran efervescència esportiva, i molts clubs en aquella època es van fer i es van desfer en aquells primers anys del segle XX. El Barcelona d'aquella època, que encara no es deia Barça, va ser el primer club que es va inscriure en el registre d'associacions esportives, però això no és el més important. El que és més important és la transcendència social que va esdevenir després, no? Però sí que és cert que, com tots aquells clubs que van tenir dificultats al principi, ens vam trobar que si bé en els primers anys el club estava pràcticament suportat pels propis jugadors, el propi Gamper era qui el va fundar i era jugador, i també per una sèrie de socis i aficionats que els hi donaven suport, i entre aquests socis i aficionats i els jugadors ho feien tot. Bé, us deia que aquells primers anys doncs no van ser fàcils, estaven plens d'entrebancs, i aquells joves pioners doncs ho superaven amb il·lusió i esforç, i a més també amb molt altruisme. L'esport va créixer de manera ràpida i els clubs, com us deia, van haver-se d'adaptar, i molts no ho van poder fer. I precisament l'any 1908 el propi Barça va patir dificultats, i fins al punt de que va estar a punt d'extingir-se. El president del moment va convocar una assemblea extraordinària per acordar la dissolució del club. Bé, va ser llavors quan va sorgir de nou el geni de Joan Gamper, que va aixecar-se al mig de l'assemblea i va impedir la clausura del club, dient que el Futbol Club Barcelona doncs no pot ni ha de morir mai, i que si ningú es veia amb cor d'agafar la direcció, la presidència del club, doncs ell mateix ho faria, i ho va fer. Va ser el primer cop que Gamper va agafar la presidència del club, si bé el va fundar el president, doncs era el Buiti, no pas ell, i el va salvar. Per tant, el Gamper va fundar el club i el va salvar alhora. Dos gestos que per ells mateixos entenc que mereixen el reconeixement etern de tots els barcelonistes. De tots els barcelonistes que hi ha en aquesta sala, i que consti que jo en els del Madrid, el Chelsea, l'Espanyol, no els considero enemics, els considero adversaris esportius, per tant, respecte per tothom, els que estan presents en aquesta sala. Bé, com us deia, va fundar el club i el va salvar, però el que és molt més important encara és que, més que aquestes dues accions que ja són prou rellevants, li va donar una raó per existir. Gamper a l'època va prendre moltes decisions econòmiques o esportives, però la de més transcendència, la decisió més fonamental per mi, va ser de caràcter social, perquè va acostar el Barcelona al país, va vincular-lo a la seva gent, fins al punt de convertir-lo en el Club de Catalunya. El Futbol Club Barcelona es va convertir en el principal fet esportiu de la ciutat i del país, i en un fet social d'una transcendència enorme. A partir d'aquell moment podem veure que la història del Barça és una història que està molt relligada a Catalunya. És una història paral·lela. El Barça s'afegeix a les ànsies d'autogovern de la Catalunya del 18, pateix la dictadura de Primo de Rivera, també doncs ressorgeix amb la Segona República, pateix també la dictadura del general Franco, i després revifa un altre cop doncs amb la transició. És aquest paral·lelisme que hi ha entre el Barça i el país que el fa que el Barça doncs sigui, per moltes altres raons també, més que un club. Tot plegat, us vull dir, amb el benentès de que quan parlem del Barça parlem de la seva gent, perquè és la seva gent, els seus socis, els seus aficionats, els que han donat sentit a la seva existència i l'han fet ser el que és i significa, el que és i significa per Catalunya. El Barça ha estat refugi i orgull dels catalans. Ha estat refugi quan els vents de la història no ens eren gens favorables, i també doncs ha estat orgull quan els vents han estat més propicis. El Barça és també un instrument immillorable per projectar la imatge de Catalunya i dels catalans al món. Quan l'equip que tinc l'honor de presidir vam guanyar les eleccions al Futbol Club Barcelona a l'estiu del 2003, vam dir que volíem recuperar aquest esperit. Consideràvem que, per les raons que sigui, doncs els últims anys del Barça, el Barça havia perdut bona part del seu significat primigeni. Creiem que era un dels motius que l'estava allunyant de la seva gent, i volíem corregir-ho. Estem força satisfets de la feina que portem feta. És cert que les circumstàncies del país doncs, han canviat. Espanya i Catalunya s'han transformat de manera doncs, irreversible. La democràcia s'ha consolidat a l'estat espanyol i les necessitats nacionals de Catalunya avui tenen doncs, clarament els seus canals d'expressió institucional. És en aquest nou escenari que el rol del Futbol Club Barcelona entenem que ha de ser també un rol renovat. Ha d'estar al servei de la catalanitat del país i del reforçament dels valors que ens són propis i el Barça, i amb això vull dir els seus jugadors, els seus entrenadors, els propis directius, aficionats, doncs han de ser un model de comportament social. Però quan us deia que estem satisfets per la feina feta, és perquè entenem que el club torna a estar a prop de la seva gent. Creiem que hem sabut tornar el club al país. El cor del Barça torna a bategar al compàs dels esdeveniments que neguitegen el país. Per tant, l'esperit del Barça torna a ser l'esperit de Catalunya. La veritat és que no ho teníem fàcil. El Barça és un club de futbol, com bé sabeu, amb tres seccions esportives professionals, el bàsquet, l'handbol i l'hoquei patins. Vull dir que el fet esportiu pel Barça és absolutament cabdal. És, per dir-ho d'alguna forma, la roda mare que afegirà tota la resta de l'engranatge. Per tant, entenem que no pot haver-hi un fet social sense fet esportiu. La història del club també ens ho ensenya, això. El Barça es va anar fent gran i va anar agafant preeminència social a mesura que anava agafant prestigi esportiu. El moment d'enlairament, que el podríem centrar a finals dels anys 10 i començament dels 20, coincideix amb la primera edat d'or del Futbol Club Barcelona i allà tenim com a jugador de referència, com a fet esportiu de referència, tenim en Josep Samitier, que per entendre'ns podria ser considerat el primer crac mediàtic del Barça. No? Més endavant, el Barça de les 5 copes, que com tots recordareu, aquí a l'auditori em sembla que tots som bastant joves, però sí que és cert que és la història del Barça és prou conegut, que en el Barça de les 5 copes, que era el Barça del Laszlo Kubala, fa que el club hagi de construir un camp nou per poder donar cabuda als milers de barcelonistes que cada diumenge es quedaven sense localitat al vell camp de les Corts. No? També a les portes de la transició podem veure que el Barça creix amb en Johan Cruyff. Si em deixeu, també us vull dir que vull tenir un record per Rinus Michels, perquè en aquella època del Barça de Johan Cruyff, el 73-74, amb un famós 0-5 al Bernabéu i guanyar la Lliga d'aquell moment, doncs l'entrenador era Rinus Michels, que està recentment traspassat, que va ser un tècnic excepcional, que va modernitzar el futbol, i que en el Futbol Club Barcelona vam tenir la gran sort de comptar amb el seu mestratge amb unes temporades meravelloses. Bé, també uns anys més tard, com a fet esportiu destacable que fa que el Barça agafi doncs, força social, és els anys del Dream Team amb en Johan Cruyff entrenador, que va provocar un salt en fora. És l'època de la globalització de l'espectacle futbolístic i el barcelonisme té un creixement espectacular més enllà de Catalunya en aquella època. Bé, també em podreu dir que amb tota justícia això és un fet comú a tots els clubs de futbol, és a dir, que el prestigi esportiu els porta a tenir una rellevància social important i que evidentment els que tenen més prestigi esportiu són els que aconsegueixen més títols. Això és cert, no obstant, la diferència amb altres clubs d'una magnitud semblant rau en que l'existència del Futbol Club Barcelona, la seva força social no s'explica únicament pel fet esportiu. No són només els èxits esportius els que expliquen la importància i transcendència del Futbol Club Barcelona. Al Futbol Club Barcelona hi ha gent diversa, que s'han fet del Barça per raons múltiples, esportives, familiars, simpaties personals, emotives, també perquè jo diria que el Barça, vist des de fora de Catalunya, i això ho puc comprovar sobretot amb els múltiples desplaçaments que es fan en una temporada, és un equip que ha estat considerat sempre valedor d'un cert progressisme i d'uns certs valors democràtics. I això ha fet que molta gent de fora de Catalunya doncs, es faci del Barça. I és veritat també, i ho vull dir perquè és una de les raons, que doncs, fer-se del Barça, per fer-se del Barça és perquè el Barça és una forma més de defensar els drets i llibertats de Catalunya. Però tornem a lo del prestigi esportiu. És ben cert que si no hi ha prestigi esportiu és difícil tenir aquesta força social i per tant és absolutament necessari aconseguir un prestigi esportiu. Per això les nostres primeres decisions van anar encaminades a potenciar l'equip de futbol. El Futbol Club Barcelona duia uns anys que no guanyava res i no era només a l'àmbit esportiu el que patia d'una situació deficitària. Socialment i econòmicament també estàvem en una situació complicada. Quan vam arribar al club econòmicament, la situació econòmica era delicada, amb un deute i un dèficit important, i socialment hi havia doncs, certa fractura social, que jo entenc que amb les eleccions es va superar aquesta fractura, però havia de tenir continuïtat aquella dinàmica d'il·lusió i de diguem-ne, confiança amb la nova directiva. Per tant, davant d'aquest escenari, el que vam concloure és que havíem d'aturar la descapitalització esportiva com a primer pas per corregir la situació econòmica i social. Vam plantejar el funcionament del club en termes que vam dir-li el cercle virtuós, no? Que segons aquest funcionament el club es mou amb l'acció de tres rodes engranades, l'esportiva, l'econòmica i social, i el que teníem nosaltres doncs, al cap era invertir en el projecte esportiu perquè les altres rodes doncs, rodessin. La roda mare, la que dona la velocitat al mecanisme, és la roda del futbol, és clar. Per això vam invertir en un jugador de la qualitat futbolística de Ronaldinho. Avui en dia, aquesta temporada, ha estat guardonat com a FIFA World Player i l'acrediten com a millor jugador del món. Per tant, trobo que va ser un encert la incorporació d'aquest jugador, que a part de les seves qualitats esportives, el que vam valorar també era la potencialitat que tenia per ser una icona del barcelonisme. També van venir aquella temporada Márquez i Jovan Bronckhorst, amb un bon resultat. Aquesta temporada hem portat a Eto'o, que ha obtingut per segona vegada el premi a millor jugador africà, Deco, que va ser escollit doncs, el millor jugador de la Champions de la temporada passada, Edmílson, que és campió del món, i després jugadors d'una categoria futbolística i humana extraordinària, com poden ser Larsson, Juli i Silvinho. La veritat és que doncs, els reforços d'hivern ja sabeu que hem portat a l'Albertini i al Maxi López, que esperem doncs, que ajudin a l'equip per aconseguir els èxits que volem. Creiem que no ens vam equivocar fent aquells fitxatges. La recuperació anímica del barcelonisme va ser immediata. L'esportiva va trigar una mica més, però ara ja es pot dir que és una realitat. El Barça ha recuperat el seu prestigi i el seu equip torna a ser considerat i respectat arreu. Ens falta guanyar un títol per dir que la recuperació és total i confiem que el guanyem aquesta temporada. La normalitat econòmica ens costarà un any més, uns anys més, però hem posat les bases i entenem que hem encertat i anem pel camí correcte. El tancament de l'any passat això ho evidencia i les projeccions actuals pel final de l'exercici present són també les previstes. Havia preparat doncs, uns slides aquí per il·lustrar la situació econòmica del club, ja que estem aquí a la London Business School of Economics. Si pots anar passant. Bé, perquè tingueu una idea, a l'exercici 2003-2004, el Futbol Club Barcelona gets a general incomes of 169.2 million euros and the net profit of the season was positive because we get the deficit zero that we wanted to get it. The net profit was 1.5. You know that the deficit was, when we arrived, the deficit was around 72 million of ordinary results as deficit. And in one season, we reduced the deficit till a net profit positive 1.5. That means that the income growth is the largest recorded in European football in recent years. The industry of football is growing around between 10% and 25%, and Football Club Barcelona, the season 2003-2004, we increase our income at 37%, 37%. Well, how we do it? As you can see, all areas have seen an increase in income, because the incomes come basically from the stadium, media, and marketing. And the increase in a stadium is relevant at 35% in ticket sales, in season tickets, and use of installations. We increase the number of members, and that means that in that season we get still 115,000 people from 105,000 people that there was when we arrived. And as you can see, the increase of 37% is in new members, ticket sales, season tickets, TV contract, it's very important. And in order to sell the TV rights is very important for us, for all the clubs, because it's one of the main resources. Pay-per-view, we increase the incomes from pay-per-view from more than 20%. Sponsors, we negotiate with all sponsors in order to increase the incomes. Friendly games, I remember that season we went to play to Mexico, and thanks to Ronaldinho and the team, the America de Mexico, that they were celebrating his 80th anniversary. They pay a lot of money to Football Club Barcelona. Well, in expenditure, we reduced expenditures in that season in 17%, and we passed the from 196 till 162.5. That's important because we had to do it, increase the incomes and reduce the expenses very easy. Not to do it, but the concept is very easy. And as you can see, how we do it? Well, new player contracts, in order to combine a fix and a bonus. When we arrived, there was a lot of players that had a salary based in fixed salary, and we get to combine the structure of salaries between fix and bonus. Well, it's very important that in G14 they recommend that the proportion between the incomes and the salaries has to represent between 55% and 62.4%, and Football Club Barcelona, thanks to our management, gets 57% of incomes. That was very, very important, this, because when we arrived to the club, the salaries represent 146% of the incomes, and we had to change this. Well. Redundancy payments, as you can see, new staff with lower cost. We have to substitute the executive staff, and at the same time we had to reach an agreement with a new staff for the new activities, but control it. Well, we reduced the depreciation due to the lower transfer of cost, reduction of expenditure with outside companies. And that's the result, that we get 162.5 of expenses that for us was necessary in order to get the deficit zero. That means that Football Club Barcelona went from 13th to 7th place and this season, and will consolidate its position among the top 7 clubs. We were at the 13th position. Talking about incomes, as you can see, the figures in brackets this refers to the season 2002-2003 that Football Club Barcelona was at the 13th position. Manchester United is the club that at that period gets more incomes, 259, but there is a limit, because Manchester this season, its budget has a budget of 248 and makes us think about what happened in football, if we reach a limit. In my opinion, we have to grow in another markets like China or United States, because there is money, there is supporters, and at the same time, there is no competence. Maybe Europe is the limit now. Sí, well. The positive results from 2003-04 led the foundations for a sustainable growth, which allowed us projected growth to be accelerated. And if we wanted to arrive at 200 million euros in 3 years, that means that we accelerate this, and now this season we will get 2,000 million of incomes. That's been a year before the forecast. And that's allowed us investment in the sporting side, which was self-financing with the increase of incomes. It's very important for us that the increase of incomes finance the sport, the team, the salaries of the players. Well, this year we will get 200 million euros. That means that it's a growth of 18% of incomes y las expenses. And the incomes projection is the same. New members, new activities for the members, ticket sales, user installations, Barça TV, pay-per-view, with an increase of audience, sponsors, fixed advertisement. We get a very good agreement with a company to arrange the fixed advertisement in merchandising. Well, the expenditure, of course, that if we want to have more activities and to get more incomes, in this season, we had to increase the expenditure, but control it to ensure the growth. And the 50%, as we incorporate new players, as I told you, Deco, Nilsson, Eto, Julie, Silvino, all of them is more cost of investment. But the salaries will represent a 57% of incomes. That means that below that recommend G14. The rest, we restructure the fixed salaries and bonuses, as I told you. And staff increases due to increase in business activities. The investment in new players provoked that and the player depreciation increase. I'm talking about the investment in Deco, basically in Deco, in Eto, and at Milson, that represent a 24 million euros of these 35 that is shown here, and the rest, 11 million euros, that rest belongs to Riquelme, Saviola, and Gerard. And operator expenses increase at 14% in this concept that you showed there. Cambia, I guess that is. This is for, possible moment. This is for the 6 months of this season, from July to December 2004, that the we are fulfilling the budget. And we will get, if in 6 months we get 101.1 million euros of incomes, we are sure that we get the 200 million euros that we have in the budget. Can you? Well, the increase of this 6 months, basically significant incomes increase from ticket sales at Camp Nou. A 48% of increase in ticket sales, and that's referred to the season 2003. and a 75% of increase in incomes. As you can see, the increase are located in pay-per-view, in merchandising sales. In the Botiga is the Barça shop, that increase the sales increase a 46%. And in sponsorship incomes, we get an increase in the Asian tour, that we went to Shanghai and Tokyo and Seoul, and was a tour that reported us a lot of profits. Future plans. Well, the plans for the future will allow the club to maintain sustainable growth. Sustainable growth, I'm talking about that Football Club Barcelona grows at 37%, this season at between 18% and 23%. But that means that it's not a one-shot deal. It's a projection of our work, and in our opinion, is a kind of management that is necessary for the club to be sustainable. Achieve the position in European football which it deserves. Football Club Barcelona has to be, respect for the international organizations like FIFA, UEFA, international federations, like Spanish federations. That means that we have to be there in the board of directors of that organizations. And to get to have success in the competitions, we need to win any competition. Generate sufficient resource to continue investing in the sporting side of the club. That means that we have to increase our incomes. We are this is very important, because the competitors use all these assets to get incomes, to exploit their resources. And for instance, Football Club Barcelona, you know that we have not published our t-shirt, and we have to improve our management in order to get more incomes. And one of these possibilities is to publish the t-shirt, our t-shirt, and continue improving its financial position and holdings. That means that our forecast for next season, 2005-2006, is an increase, is a net profit of 20 million euros. That's allowed, will allow us to pay the debt, start to pay the debt, and to increase our incomes in order to finance the sporting side of the club. Challenge facing the industry. Well, managing growth and globalization is very important to know what we want to do in next years, because football has changed, as I told you, and to be global, you have to manage the club as a multinational. Now, football's clubs like Barça, Manchester, Arsenal, Madrid, Juve, Milan, there are multinationals, and it's for that reason that we have to organize our club, to manage the club as a multinational, to have offices in several countries in order to develop our project. And for that reason, it's very important the key questions. Which market? In my opinion, is Asia and USA. Because of, I told you, there is no competence, there is money, and there are supporters. And with business models, it's very important the friendly games in the tours, to establish football schools. For instance, Football Club Barcelona, we established a football school in Mexico, in Monterrey. It's our first school abroad, and in 1 week, there is in 1 week we get 155 subscriptions. It's interesting. Joint venture with local clubs. We have several proposals in order that to reach agreements with clubs from China and from States, in order that Football Club Barcelona play there with local players, but as our name, and of course our know-how. What content? What are we? In my opinion, I prefer to talk about the theater of dreams, and it's for that reason that it's very important in order to tell the people who are we is to be clear that we are. And well, we have to think about these questions. And how do we achieve our aims? And a great communication, infrastructure, and management. Well, Football Club Barcelona has to combine all of this with our identity, with our Catalan identity. And it's for that reason that is not easy, because we are a Catalan club that is global. And for us it's very important to keep our essence, our origin, our Catalan origin. I és per això, si em permeteu, que sovint s'ha dit que Catalunya és un país que resisteix, que s'ha passat la seva vida resistint. Per això, d'altres pensadors han matitzat aquesta visió i han observat que, en realitat, no es tracta d'una resistència, sinó d'una renaixença constant. I és per això que us volia dir que hem de saber combinar la nostra identitat catalana doncs, amb la globalització, amb tenir un club global. I quan parlo de Catalunya m'agrada fer referència, té molt paral·lelisme amb el Futbol Club Barcelona. Els 105 anys d'història del Futbol Club Barcelona es poden tenir llegir també com una renaixença constant. Aquest fet ens planteja un repte apassionant, que seria l'instal·lar-nos en una mena d'eterna primavera. El filòsof Josep Sabater Mora va dir que un poble no pot passar la seva vida renaixent sense treva. Tampoc ho pot fer un club de la significació del Futbol Club Barcelona. El nostre repte és el de la continuïtat d'un passat que volem que perdurin el futur. Perquè molt probablement, com va dir el Vicenç Vives, que és pare, o va ser pare del nostre vicepresident, Albert Vicenç, el tret que més ens defineix com a poble i com a Barça és la nostra voluntat de ser, la nostra voluntat d'existir. Moltes gràcies.
Well, thank you very much, and I think we'll move straight into questions. I think you can ask anything except for a ticket for tomorrow. First hand over there. Is there a mic? You'll have to shout. Una pregunta, por favor. Sí. Sí, gracias.
Por favor, sea consistente y entonces sabrá ganar.
We'll take another one over there, and then you can respond
sí,
to
no,
a few.
No, no.
Okay, do you want to respond straight away?
Sí, sí, sí.
What's your name?
May I answer the question?
It was not a question,
it was a reflection.
Okay.
Right? Yo también respeto mucho su comentario. En ningún caso ha sido mi intención molestar a nadie. Yo creo que usted, en este sentido, quizás... yo no he venido a hacer política aquí. He venido a la Catalan Society a explicar lo que el Barcelona ha representado y representa a lo largo de su historia. Y ya le he dicho que el Barcelona es un club pues formado por gente muy diversa. De hecho, ya nuestros orígenes, pues fue un ciudadano suizo que lo fundó. Por lo tanto, la universalidad del Barcelona yo creo que está más que reconocida y yo, por supuesto, la reconozco, la respeto y la promuevo. Digo lo mismo en Sevilla, en Londres, que en Barcelona. El Barcelona es un club catalán que tiene más de 105 años de historia, que ha venido representando unos valores que se destacan por su civismo, por su catalanidad y por su universalidad. Y creo que con esto pues no ofendo a nadie. No sé, yo no sé si su tío de Madrid podrá usted explicarle lo que ha escuchado hoy, pero creo que lo... Bueno, pero es que yo lamento que usted pues le duela una pancarta que la colocan unas personas ejerciendo pues su libertad de expresión. Yo prefiero, y lo he dicho muchas veces, las pancartas en positivo que no una pancarta que se define, con una negación, ¿no? Yo participo de que Cataluña es una nación y que, en este caso, el Barcelona es un club pues que, si se dice muchas veces que es más que un club, precisamente es por eso, es porque ha representado en un momento histórico la defensa de unos derechos y unas libertades de un país, que es Cataluña. Por otro lado, también ha sido un elemento integrador de las personas que han venido a vivir y a trabajar a Cataluña. El Barcelona ha sido un foro siempre interclasista, intercultural, que ha permitido que gente que venía a trabajar a nuestro país pues se ha sentido plenamente integrada. Y también, pues por qué no, el Barcelona ha hecho muchas veces o está haciendo la función de selección nacional catalana, porque igual que no tenemos la lengua reconocida oficialmente en la Unión Europea, tampoco pues tenemos selecciones nacionales propias que puedan participar en competiciones oficiales, y el Barcelona es un canal de expresión de esta catalanidad. Lo he dicho en mi discurso, que el Barcelona afortunadamente es muy diverso. Hay gente que se hace del Barça por muchas razones, y a mí lo que me ha gustado o que me ha, digamos, sorprendido favorablemente es que cuando he viajado por España o por el mundo he podido comprobar que el Barcelona siempre se le tiene en cuenta, o mucha gente se ha vinculado al Barça por ese sentido del progreso, es un club progresista y valedor, como le decía, de los valores democráticos, de los principios democráticos, y esto es lo que al Barcelona le hace grande, y por lo tanto... Y más hoy en día, que ya cada nación o cada comunidad autónoma tiene sus canales de expresión institucional, como le decía, también lo que está claro es que el Barcelona pues ha de tener un rol más social, un rol más de carácter de lo que es la cultura del deporte. Y, insisto, yo no he venido aquí, ignora mi intención, ofender a nadie. No, my opinion is that Luis Aragonés made a mistake. But in my opinion too is that he doesn't think the words that they said. Of course, we are against the racism. I think that football is useful to join people, and as we can see in a football team, there is people of different races, ideologies, way of lives,
And in my opinion, it's better to talk about that football. You need the people, join the people that try to separate things. No? Of course, Luis Aragonés and the sanction that the authorities put him, for me, is not relevant. It's relevant, the concept. Luis Aragonés made a mistake, but the important is that the football serve to join people.
There was a woman there. Did you have a question? No, you didn't. Okay, well, I'll take the man just in front of the previous questioner. Yeah, that's it.
Hi, I'm Craig. I'm the football club captain of the NFC. We saw in your business model that something you're looking to do to is joint ventures with other clubs. In 1 month's time, we're playing a football competition very close to Barcelona, in the town called Calais. We were wondering if, as part of your joint venture with other clubs, you could loan Ronaldinho.
Well, no, we don't loan Ronaldinho to any club and to any country. My explanation was in order to tell you that football in Europe, the growth of the incomes are limited. I think that we get the limit. And the joint venture is with local clubs, with local players, but they use our brand in order to promote our merchandising, in order to promote our image, our worths, and all of can report us more incomes. And there are several proposals from clubs from Asia and MSL from United States that they want to potent their leagues, their professional leagues, and clubs like Barca, Manchester, Arsenal, Chelsea, Madrid, Juve, Milan, we are interested to develop these ideas, but it's in the beginning. It's not decided yet.
Question here, Scott. Yeah.
For the first question, I'm in favor of zero tolerance for the violence. And with the racism, for me, it's the same. You know, in Football Club Barcelona, we are studying the possibility to give some courses to our employees to be ready, to be prepared to act against the behaviors, racism in the stadium. and as the right of admission of Catalonia allowed us, we will develop this idea, and we are thinking about the possibility to prepare our workers for this, our employees. And you know my position about this kind of violent behaviors in the stadiums. And for me, the football is a familial activity, it's a civilized activity, and of course that we can deliver, we can show our passions and our feelings and emotions, but in a civilized way. And it's for that reason that my opinion in this is zero tolerance with the violence. And the racist, for me, is a kind of violent behavior. And talking about the second part of the question, that depends of the, first of all, the aforementioned. In Football Club Barcelona case, I can tell you that we have a big problem because the season tickets is they include the international games, international fixtures, and of course the Champions League, and that makes us a problem very important because first of all for UEFA, because UEFA asked for 600 seats for courtesy, and we haven't. Because our foreman is sold out for the members, and we have to talk every match with them in order to have free seats for the supporters of Manchester or Chelsea or Madrid or whatever, and. Afterwards, I think that there is some supporters that like to travel, and there is another supporters that they don't travel too much, as the English supporters, they love to travel following their team, and every time that we have a fixture, a match against an English team, we have problems in order to get free seats for them. In the Spanish supporters, it's different. Football Club Barcelona supporters, I think that not only against Madrid. If we play now, as the team is in a good position in the league, and I think that the attendance, the Football Club Barcelona attendance, will be tomorrow around 3,000 people. That's important. Of course, that if we get a final, then. The supporters travel to support our team, and there is a lot of people that go there. But it's not a question to go to Madrid or to go to Manchester. It's a question that the way of life is difficult. Well, the other point is the price of the travels. That I don't know how English teams do it, but the prices in Spain are higher.
The answer is EasyJets, run by an alumnus of this school. I'm afraid we are running over time. I'm going to take one more question over there. Man, yeah.
What Ronaldinho, what? Sorry?
How
okay. And negotiate. Well, we don't sell Ronaldinho. That's the question. We don't sell Ronaldinho for nothing. And we don't sell Ronaldinho for nothing. Our home players, I think that we, of course, that in our history, when Football Club Barcelona get titles or get the success the competitions was when the team was formed for maybe 60% of the players that are home players, and the rest are starts. And well, I'm sure that in a few seasons, maybe next season, we will get home players that will play in the first team. But if we can see our team nowadays, you can find around maybe 10 players that they has been formed in our low teams. And for me, it's very important this, because it's a kind of to keep our identity and to keep our way to understand football. Our coach know this, and he is, they are working in.
I'm sorry, we should have finished 10 minutes ago, so we are going to finish now. Perhaps there may be an opportunity to grab hold of you on the way out, particularly for Catalan supporters, I think, who may be here, have other questions. Thank you very much. Thank you very much.